L'any 1929, l'escriptor Ian Foster va seure davant dels micròfons a la BBC per parlar de literatura, no de manera acadèmica, sinó amb el coneixement i la passió divulgativa d'un lector vocacional. D'aquelles xerrades a la ràdio pública britànica va néixer una antologia que ara l'escriptor Gonzalo Turné ha revisat, traduït i prologat a Alfa Decay. Llibres, idees i autors en antena per obra i gràcia de Foster, de la BBC i de tots els que han cregut, ara i abans, que la literatura i la ràdio eren més que compatibles. Avui a Ciutat Maragda parlarem de les peces de Foster a la ràdio amb el Gonzalo Turné, la Maria Boigues i el Jordi Puntí, i també repassarem diferents espais radiofònics consagrats a la divulgació literària. I el Joan Lluís Lluís ens portarà la història i la crònica viatgera d'un rus a la Catalunya de finals del 20. Avui, com sempre, amb el dial en sintonia literària, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
I obrim saludant l'escriptor Gonzalo Turné. Ben tornat.
Hola.
La Maria Boigues.
Com anem?
Jordi.
Què tal?
Avui, ho dèiem abans, partim d'una veu que, de fet, va portar la literatura a la ràdio durant molts anys i que l'any 58 també a la BBC explicava així per què va deixar d'escriure novel·les.
I wanted to write, but didn't want to write novels. And that's really too long a story. But I think one of the reasons why I stopped writing novels is that the social aspect of the world changed so very much. I'd been accustomed to write about the old vanished world with its homes and its family life and its comparative peace. All that went.
Edward Morgan Foster, que efectivament va deixar d'escriure novel·les, però per sort no de recomanar-ne. Avui partim d'aquest recull publicat per Alfa Decay, que ha seleccionat i traduït el Gonzalo Turné. Algunos libros, les charles de E.M. Foster a la BBC. 31 xerrades, Gonzalo, de les gairebé 150, no?, que va emetre Foster durant 3 dècades.
Sí, sí, hi ha un gran fons, diguem-li, radiofònic de conferències, no només d'en Foster, sinó d'altres primeres figures de la literatura. És un moment en el que es pensava doncs, que la ràdio podria ser un sistema també de formació de la gent i doncs estaven provant formats, i un dels formats que es provava era aquest, força insòlit amb el panorama actual nostre europeu, diguem, d'un senyor amb un micròfon i una cadira i un rellotge, perquè anava constantment mirant el rellotge per saber què li quedava, doncs explicant a uns oients indeterminats els llibres que li semblava que s'havien de llegir.
La cosa important i que val la pena també subratllar és que era un oient no especialitzat, no? Tu expliques aquest to, aquest espai o esperit divulgatiu, i tu parles de la seva capacitat de transmetre idees complexes en un estil senzill, no?
Sí, jo crec que ell partia d'una cosa que també és molt anglesa, que és d'una confiança absoluta amb l'oient. És a dir, ell parteix de la base de que l'oient és una persona que potser no sap tant com ell, però que és tan intel·ligent i amb tants recursos intel·lectuals i morals per entendre els llibres com els que podria tenir ell. Llavors és una xerrada, no diré de tu a tu, perquè ell parteix de la base de que s'ha llegit els llibres, però sí amb una confiança plena de que tots aquests oients indeterminats l'entendran, no?
És d'una gran diversitat. Vaja, hi ha un accent obvi a la literatura anglesa, hi ha Jane Austen, T.S. Eliot, Shakespeare, però també Thomas Mann, Steinbeck, és a dir, hi ha un cert cànon també que ell proposa, i també una cosa que val la pena tenir en compte, que s'adreça en un determinat a la Índia, i hi ha un esperit també que hi ha fins i tot un homenatge i un agraïment i un vincle important de Foster amb l'Índia, no?
Sí, sí, és el més sorprenent és que estan sobretot dirigides al públic indi. És de suposar que també hi havia britànics, diguem, a la Índia que podien escoltar-ho, però ell aparteix, agafa els que per ell són els millors escriptors del seu temps, alguns d'ells força complicats, com Joyce o com Eliot, i els hi transmet, passant per la seva complicació, la seva dificultat, perquè creu que si un ha de començar a llegir, encara que sigui des de l'Índia, doncs ja posats a començar, posem a llegir amb els millors o amb els que ell creu que són els millors, no?
Sí, no? A veure, per mi la lectura del llibre em confirma amb una sensació que tenia d'haver llegit algunes coses del Foster, de, sobretot d'haver llegit novel·les, però també d'haver llegit una mena de llibre que probablement és l'antítesi d'aquest, que és Aspectes de la novel·la, que després, si voleu, que és el seu llibre crític, diguem-ne, una mica canònic, no? I després, si voleu, en podem parlar. I és la sensació que, com a novel·lista, el Foster navega entre dos mons, és a dir, i de fet les paraules inicials aquestes que posaves, que explicant que havia deixat d'escriure novel·les, van una mica en aquesta direcció, no? Aquesta idea d'ell, jo escric sobre un món passat, un món que ha quedat enrere, i per tant la nova situació, la nova actualitat, la nova presència social, doncs ja no m'interpel·la tant, i per tant no tinc tanta necessitat de ficar-m'hi per inventar i per imaginar a partir d'aquesta nova realitat, no? I aquí, en aquest llibre, en la tria que ha fet el Gonzalo, jo hi detecto aquests dos mons, diguem-ne. I detecto, per exemple, l'interès que va de D.H. Lawrence a Joyce, no? Que són pocs anys de diferència, però que, en canvi, la seva mirada sobre l'un i l'altre t'explica moltes coses sobre la seva visió de la literatura. O l'acabada Matthew Arnold a T.S. Eliot, no? Que són també, jo crec que també és aquesta atracció per la modernitat literària, concretament, a més, l'Ulisses de Joyce i el La terra gastada d'Eliot són de l'any 22, tots dos. Per tant, són llibres una mica que... I la sensació que ell hi és, en forma part, però des de fora de la barrera ja, diguem-ne, no ha entrat exactament en aquest món, no? I per tant, doncs hi ha un aspecte aquí que a mi em sembla molt atractiu, i després ja dic que podem entrar més en detall, no?
És a dir, el Foster que va adoptar aquest rol o aquest paper d'això, que deia el Jordi, no?, de divulgador, un cop ja va abandonar la producció novel·lística.
Sí, és curiós això, i és cert el que deia el Jordi, no?, que és un artista, diguem, amb suficient, amb una mirada sobre la seva pròpia feina tan, anem a dir-li noble, o anem a dir-li autèntica, que ell no té una carrera, diguem, no necessita cada 5 o 6 anys treure un llibre, sinó que té una obra, i aquesta obra acaba perquè efectivament el món amb el que ella relaciona, que és el món, doncs, de la campinya anglesa, de l'alta societat anglesa, doncs desapareix, sobretot entre la Primera i la Segona Guerra Mundial, i segurament la seva manera d'intervenir en aquest nou món que s'està creant, no només socialment, sinó que el reflex literari és aquest reflex que comentava el Jordi, potser també de la Virginia Woolf, no?, ja no hi vol participar com a creador, ja no té res a dir com a creador, però sí una mica com a intèrpret. I és cert que queda com aquestes aus, no, de la prehistòria que quedaven entre el terciari i el quaternari, no? És l'última mirada cap a aquest món, que és veritat que ja no ens interpel·la tant, que potser també estigui en Hardy, no?, que és un novel·lista molt important, però que pròpiament ja no el llegim, no anem corrents a les llibreries a comprar el Hardy o a l'Arnold, i al mateix temps és alguna persona amb suficient curiositat com per fer la primera ullada a aquests autors. I és primera ullada, perquè mentre ell parla, la primera lectura pública que es fa de La terra gastada la fa l'Eliot amb aquest espai del costat, diguem, no?
Hi ha un altre element que a més, diguem-ne, està per sobre d'això, que és, evidentment, l'atracció, l'interès i la passió per la lectura i per la literatura, i que fins i tot està per sobre dels títols i dels llibres que tria i que comenta, no? Penso, per exemple, hi ha un dels textos, és ell que torna o ha anat a una taula rodona sobre la mort de la novel·la, no?, que té lloc l'any 44.
És magnífic.
I torna, i és una taula rodona on a més hi ha hagut Graham Greene, i on el públic hi havia Arthur Koestler, per tant, gent de renom, en un moment, en un context, diguem-ne, de guerra, i que jo crec que a més té aquest element de dir, ostres, ha mort la novel·la en plena Segona Guerra Mundial, és dramàtic, diguem-ne. I en canvi ell sap treure-li molta punxa, sap valorar i sap explicar les virtuts, i ho fa a través de dos novel·listes que avui dia ni els coneixem ni els llegirem mai perquè no han sobreviscut, diguem-ne. És a dir, ell fins i tot agafant llibres que probablement no eren prou importants ni en el moment en què van sortir, és capaç de treure'n unes conclusions teòriques, si tu vols, que serveixen per parlar de literatura en general. No?
Per sort, el diagnòstic que em fa és que la novel·la no ha mort, i per això tenim aquest debat que des dels anys 40 hem anat repetint cíclicament, no?, sobre la mort de la novel·la.
Sí, hi ha un nervi molt maco al llibre, que és que ell es pregunta ell ho diu al començament del llibre, per mi, o per ell en aquest cas, els llibres són molt importants, però no són tan importants. La situació amb la que... Bueno, les xerrades ocupen molt espai, però diguem que les xerrades més intenses en aquest sentit són doncs, quan s'està produint la Segona Guerra Mundial. I sobre el llibre, sobrevola, diguem, la idea de... Això que estem fent és un acte d'irresponsabilitat, és a dir, parlar dels llibres mentre estan havent bombardejos sobre Londres, o és un acte heroic, no? És cert que durant el bombardeig una de les coses que donava vida a Londres i segurament també a altres ciutats és que la vida cultural seguia, no? Foster s'ho està plantejant tot això durant diverses conferències i li dona un nervi moral, jo crec, una vibració moral molt maca al llibre, i jo crec que ell respon que sí, no? Que donat que la vida finalment s'acaba obrint pas, està bé que alguns de nosaltres ens dediquem a les coses que ens agraden, no?
I combat també aquest utilitarisme que avui també va de moda amb l'assaig de Nucho Ordine, no? Sobre la utilitat de l'inútil, i ell arrenca precisament dient això, és a dir, els llibres serveixen per diferents coses, però sobretot hi parla del plaer, hi parla de les emocions, i que per tant diu, no només una qüestió informativa, que si tu vols anar, avui en dia això també ha canviat, però en tot cas sí que no hi ha aquesta idea de l'utilitat.
No, hi ha una idea molt maca, que és que els llibres no serveixen per res d'un en un, però serveixen de molt si després d'un en llegeixes un altre i 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 n'acabes llegint 200, no? El que dona profit a una societat és la persona que ha llegit 500 llibres, perquè d'alguna manera misteriosa, que fa de mal explicar, aquestes persones d'alguna manera maduren o milloren socialment o... I la veritat és que normalment ens agrada estar amb gent intel·lectualment madura, emocionalment madura, i això ho fa l'acumulació dels llibres. Aquest argument és molt maco, no? Que moltes vegades la idea és tenim un llibre, anem a vendre'l com que aquest llibre serveix per... No, bueno, pot servir o no pot servir, però l'acumulació és veritat que la gent que ha llegit molt, molt, doncs acostuma a ser, no sempre, però acostuma a ser més tractable, si vols, o més entretinguda que que ho hagués sigut aquella mateixa persona, no cal que no llegeix, sinó que hagués sigut aquella mateixa persona si no hagués llegit res, no?
Això és una afirmació de novel·lista. Inverificable, absolutament.
Inverificable, absolutament, sí.
Escolta, tu que has fet, vull dir, que has anat triant i que per tant t'has immergit en la totalitat, l'impacte del moment sobre les coses que diu i les obres que tria, quin és? Perquè, efectivament, el que dius no deixa de cridar poderosament l'atenció d'estar fent un programa literari sota les bombes. Tens la sensació que, no dic segur que la tria de les obres no ve determinada pel fet d'estar o no estar bombardejat, però, en canvi, la manera de parlar... Hi ha moments distints en aquest temps tan llarg durant el qual fa aquest programa?
No és que s'ho faci venir bé per deixar entrar la història o el que els està passant als textos, sinó que jo crec que ell ve d'una tradició que és l'anglesa, amb el que el diàleg sobre els llibres és un diàleg que es fa sempre amb la vida, no? Si tu vas a llegir Arnold o si vas al Samuel Johnson, els crítics anteriors a Foster o inclús el propi Eliot, no hi ha un espai estanc. És a dir, el món del llibre no dialoga amb ell mateix. Llavors, aquesta obertura a la història i al que està passant es fa de manera natural. I, a part, el llibre està just abans de la gran entrada de la teoria literària, que d'alguna manera també reclueix o tanca els llibres amb unes jergues o amb uns idiolectes propis, no?, que impedeixen el diàleg o dificulten el diàleg amb el dia a dia, no? Però jo crec que sí que amb l'elecció dels temes també apareix, no? Hi ha una preocupació, per exemple, pel paper de l'escriptor en un àmbit democràtic, en què estan fent la literatura als Estats Units, perquè ell de seguida veu que l'hegemonia es mourà cap allà. I sobretot li surten reflexions, no? Crec que és comentant el Hardy, que aparentment no té molt que veure, acaba parlant dels refugiats o acaba parlant les introduccions, perquè també són conferències que no comencen amb el llibre, és a dir, com us deia, jo crec que ell està constantment mirant el llibre i mirant la vida, llavors se li acut parlar de Wordsworth perquè ha anat a fer una excursió pels llacs. Aquesta no separació, que ja dic que crec que és pròpia de la tradició a la que ell pertany, jo crec que és un dels superatractius del llibre, no?
Al mateix temps, jo trobo que no hi ha... O sigui, és veritat tot el que dius, però al mateix temps no hi ha una presència abassegadora i, sobretot, ell no hi ha, per part d'ell, no hi ha una reacció així com molt exagerada o fins i tot un punt irritant o de moure's molt. És a dir, penso en el... keep calm and carry on, no, d'anglesos, aquesta reacció pausada davant dels fets de la vida i que has de continuar, i per tant no hi ha un ús, com podria passar en molts altres llocs, penso, en un entorn mediterrani probablement la presència de la guerra seria molt més influent i molt més dramàtica, no? I crec que ell, en aquest sentit, diguem, és com gairebé són mons paral·lels, no? que existeixen, evidentment, i influeixen, però al mateix temps és això, no? Una sensació de que tot va fluint i bueno, la literatura és una cosa, la vida és una altra, i a vegades connecten i a vegades no.
Sí, ell, per exemple, no fa cap cita d'un llibre, doncs, per reivindicar res, o no dona el seu parer de com hauria l'alto mando anglès de... És a dir, no fa una intervenció d'aquest tipus. El que fa és que ell mira per la finestra. És gairebé un ritme d'escriptura, no? Ell està parlant del llibre, mira per la finestra i igual veu el llac, i mira per la finestra i veu que estan bombardejant i ho comenta. Però sí que crec que hi ha una certa intervenció pública, política, amb el sentit més ampli de la paraula, que és el gest precisament de parlar de llibres en una situació així. Fer-hi esment, però no intervindre com res més que com a comentador de llibres.
A vegades descobreix autors o englòs alguns que són poc coneguts, però a vegades també em va sorprendre la capacitat que té Foster de connectar amb la sensibilitat popular de la gent, no? Recordo, per exemple, Jane Austen diu: avui parlaré de sentit i sensibilitat perquè sé que la setmana que viene empieza un serial dramatizado que se transmitirà de la Índia, no? I a partir d'aquí, doncs, hi ha la seva explicació de tot un clàssic.
Sí, ell té una vocació de servei molt gran, no? I inclús quan està a l'altre estudi, a l'Eliot, que puc imaginar el que és, no? A 6:45 de la tarda, tornes de la feina, un senyor anglès posa la ràdio i l'Eliot comença a dir, no sé què li passa a la terra i el llac és un déu, no? I ell fa un esforç en aquell moment per explicar què està dient a l'Eliot. És a dir, sí que va una mica a temps amb la realitat.
Eliot a la ràdio, Foster a la ràdio, m'imagino, Gonzalo, que tampoc ha estat fàcil d'això, dèiem a l'inici, 150 pràcticament xerrades al llarg de pràcticament 30 anys, la selecció, el criteri, diversitat d'autors, en moments, èpoques, períodes, com la vas treballar?
El criteri ha estat servicial, també. És a dir, jo he intentat recollir aquelles conferències amb les que, de manera directa o de manera indirecta, parla d'autors que avui en dia ens ve de gust seguir llegint. És a dir, si la Jane Austen està a totes les llibreries de Catalunya, doncs ha d'anar aquesta conferència, no? Si el Joyce és un autor que té molta importància en el debat encara literari, ha d'anar. I després algunes conferències que trobo que tenien interès pels temes, no? Com la primera, que és de per què serveixen els llibres, o si s'ha mort la novel·la, o alguna panoràmica que té molt maca sobre la literatura americana. Però el criteri ha sigut aquest, no? Si apareixia el Mark Twain, doncs la conferència del Mark Twain. Per sort, he pogut mantenir el criteri, perquè realment totes les coses que diu sobre aquests autors que ens sonen sempre estaven bé, no? Entre altres coses, perquè moltes són bastant en calent, eh? Són amb obres que acaben de sortir o que fa molt poc que circulen. Encara no hi ha una vulgata oficial de cada autor, que la repeteixes i ja més o menys quedes content. De fet, el pitjor de la selecció va ser pensar, home, doncs és una llàstima que no parlessis d'aquest o que no parlessis de l'altre, no?
A mi em va fer, una de les intervencions em va fer repensar la meva relació amb D.H. Lawrence, que és un escriptor que vaig llegir fa molts anys i que havia abandonat una mica fart, una mica amb la sensació que era un escriptor que escrivia sempre amb els nervis a flor de pell i amb una voluntat de sacsejar-te excessiva, i que era un escriptor a més desmanegat, no? I pensava sobretot en dones enamorades, que hi havia coses que m'atraïen molt en el seu moment, com de cop trobar-te quatre personatges tancats en una casa on acaben parlant de Proust, per exemple, i això era en aquell moment, recordo que era com quan ho llegies, era que fort, però al mateix temps, de mica en mica, La Man de Lady Chatterley és una altra cosa, no? Que és un llibre una mica més, diguem-ne, també té aquesta cosa nerviosa, però té més un element, crec, més unitari, que permet, doncs, una lectura més atenta. Però en d'altres llibres, i Fills i amants també, i de cop em trobo el Foster, que diu detengámonos en el absurdo cuarteto protagonista de mujeres enamorades, i penso, hòstia, que bé, ja els trobo absurd. O sigui, ja m'hi apunto. Diu: alguna vez se han encontrado a alguien con personas así? Y se supone que debemos creer que una de ellas pertenece a la Junta de Educación. pese a todos sus discursos y aventuras, no siguen interpelándonos. Ningún lector sensible puede considerarlos unos simples maniquíes ni relegarlos sin más al valle donde se amontonan los huesos sin substancia. I només aquesta descripció ja em fa pensar, tinc ganes de tornar-los a llegir, potser em vaig equivocar, no? I després acaba el paràgraf amb una imatge que m'agrada molt per explicar que això, no? O sigui, de fet, realment explica que Lawrence anava una mica per lliure i a vegades doncs, no seguia gaires esquemes ni gaires estructures, quan les novel·les doncs, això, doncs, fan diguem-ne, forats en racons i en d'altres doncs, són excessius i tal, no? I acaba amb aquesta imatge, diu: "Antes ya he comparado a Lawrence con un pájaro. Sus libros recuerdan a una serie de vuelos cortos y exquisitos, que arrancan y terminan sin motivo aparente, de manera que el lector puede unir en su imaginación todos los lugares donde el pájaro se ha posado", no? Clar, li fa un gran favor a D.H. Lawrence, no?
El millora, de fet.
Bueno, no sé si el millora, però...
En revifa les ganes, sí, com en el teu cas, de tornar-hi, de llegir-lo, no? Deies abans, citava Jordi, els aspectes de la novel·la. És un llibre que també he portat en la traducció que va fer-ne Dolors Udina per columna, perquè fa gràcia perquè ell a la BBC comença l'any 29, però l'any 27 fa aquest cicle de conferències a Cambridge, que estan tenint publicades en català i que té aquesta filosofia també de to informal, no? De divulgatiu, aquí molt més tècnica, en el sentit que analitza nocions com argument, trama, personatges, ritme, però sempre amb aquesta cosa que també fan en el llibre, en alguns llibres, d'exemples que venen de tot arreu, venen de la poesia, venen de l'èpica, venen de la novel·la, no? És a dir, també obrir el focus en genèric, en aquest cas.
Sí, és un clàssic, no? És un clàssic. Jo, a la diferència de l'aspecte de la novel·la al llibre aquest de la ràdio, és que l'aspecte de la novel·la, havent llegit el llibre de la ràdio, és una mica més embarat, perquè és més abstracte, diguem. Una de les coses que més m'agrada a mi del llibre de la ràdio és una cosa que deia ara el Jordi, o venia a dir el Jordi, no? que és molt amable amb els escriptors que no li acaben d'agradar. És a dir, és molt servicial, retrassa molt el seu judici. Ell diu, un escriptor mai em donarà allò que vull. Primer d'entendre, abans de jutjar-lo, el que l'escriptor em vol donar. Aquest joc de distància, d'intentar fer-se entendre, no? Si hi ha tanta gent que li agrada Kipling, per què passa? Que a mi no m'agrada, no? Llavors deixa molt espai perquè Kipling s'expliqui i se l'espera, doncs, al final. A Kipling li cau la garrotada. A Lawrence el deixa més o menys així, sí. I a Joyce, d'alguna manera, es compromet a tornar-se-la a llegir, sí, bé, no? Sí, després d'haver-se autoconvençut. Sí.
De fet diu, Joyce diu no hi ha... O sigui, és molt elegant, perquè diu, amb Joyce no hi acabo de sintonitzar, no? Però, bueno, acaba recomanant la lectura. Finnegan's Wake potser no, però, en canvi, els dos primers i l'Ulisses sí que els recomana, no?
A mi m'agrada molt la frase quan diu acaba de aparecer un nuevo libro sobre James Joyce, los libros de Joyce no son sencillos de leer y cuando uno los ha terminado siempre está seguro de haberlos entendido. Aquí en recomana una guia crítica.
I és molt generós amb els seus propis prejudicis, també. Per exemple, que James Joyce diu, és que no suporto els autors que tenen una mirada de l'ésser humà molt dolenta. O no suporto els autors que tot el que els hi va passar a l'adolescència i han d'anar tornant, no? Aquest posar el seu propi prejudici, la seva pròpia, no diria limitació, però la plataforma des de la que llegeix també és molt generosa amb el lector. Però moltes vegades els judicis que fem amb els llibres depèn des de la temperatura de l'aire a com ens agafa aquell dia per llegir, no? Aquest joc de suc personal, diguem, d'ell cap a l'escriptor i de l'escriptor cap a ell, jo crec que té molta gràcia.
I de respecte màxim al lector, no? Aquesta cosa, sí, que deies ara de retardar el seu judici fins al final, és dir, potser jo no hi sintonitzo, però quina culpa en tinc, no?
Sí, sí, sí.
Escolteu, també volia convocar una altra iniciativa interessant que unifica això que parlem avui, la ràdio i la divulgació literària. Va néixer l'estiu del 2012 a France Inter, de la mà del professor Antoine Compagnon.
Et puis une nouveauté de la grille cet été, ce sont ces quelques minutes consacrées à Montaigne avec Antoine Compagnon, professeur au Collège de France, chaque jour, donc tout l'été, juste avant 13h, Montaigne en 4 minutes et 3 temps ce matin, naissance Saint-Barthélemy et conseil avisé que nos hommes politiques contemporains devraient suivre à la lettre.
Un été avec Montaigne, par Antoine Compagnon, avec la voix de Daniel Mesguich. Sous prétexte que Montaigne s'est volontiers dépeint comme un honnête homme, comme un oisif retiré sur ses terres...
Un estiu amb Montaigne, o la traducció que va fer-ne Jordi Martí Lloret per l'Equivocs, 40 nits amb Montaigne, va glossant cada dia, no? Durant 10 minuts de ràdio també, tots els assajos, aviat és dit, de Montaigne, va seleccionant-ne 40 fragments en total durant tot un estiu, que és una proesa que, a més, va repetir 2 anys més tard amb 33 nits amb Baudelaire, no? És a dir, que la ràdio francesa també s'ha dedicat a aquesta idea de divulgar els grans clàssics o els grans llibres i, a més, intentar connectar-los amb tot el públic.
Bé, aquest exemple quasi que et diria que és poc francès, perquè les píndoles no són el mètode usual a la ràdio, francesa, tant la pública com, les que no. Solen fer programes d'una hora i mitja, en què, en general, dues persones, perquè ells són molt amants del diàleg, del diàleg com a format, no, com a la ràdio, i això és una cosa curiosa, perquè tens en parlàvem abans, tradicions que tiren cap al monòleg, tradicions com la nostra que tiren cap al que se'n diu tertúlia, i que se'n podria dir de vegades olla de grills, i el format duet, en què hi ha una persona que en convida una altra i li sotmet un tema i comencen a parlar. De programes de literatura estava justament mirant-ho ara a la principal ràdio pública francesa, que és France Culture. De programes dedicats a la literatura és que n'hi ha una quantitat que fa fredat. No és que n'hi hagi dos o tres, és que hi ha una sèrie que es diu Ficcions, que hi ha les ficcions en forma de sèrie, hi ha el taller Ficció, que és literatura experimental, hi ha la ficció del dissabte al vespre, que és per gran públic, hi ha la ficció de poesia, hi ha la ficció de teatre, però és que, a més, hi ha tallers sonors, el món sonor de les obres, hi ha programes dedicats exclusivament a autors clàssics, hi ha un programa que es diu Concordança dels temps, que mira l'actualitat des de la història i des de la literatura. Hi ha les classes del Collège de France dedicades a no només literatura, sinó història, física, filosofia, el que vulguis, però és que a més hi ha, evidentment, hi ha aquesta idea que tot és interessant quan la persona que en parla ho coneix bé i sap expressar-se. Aleshores, també hi ha arqueologia, soft power, física, el que tu vulguis. Però tot això per dir-te que això dels minuts dedicats a Montaigne en realitat és sorprenent, perquè és un programa frívol d'estiu dins de la programació francesa.
Però que l'estiu, ja ho sabeu, arrossega aquests tòpics de programació fresca, no?
I tot. Exacte, això, per tant,
cosa,
píndola.
Programar Baudelaire, Montaigne o Proust, com també va fer Companyó, té un cert mèrit. No,
i tant que en té, però ja et dic, és que a més hi ha també programes, encara existeix això allà, en què van llegint una obra setmana rere setmana, i després tens també un programa que és quotidià, que és sobre l'activitat literària, vet aquí, cada dia, on paren, qui està fent què, que no és una agenda, és de què parlen. Sense, i hi ha finalment un programa que té ara 33 anys, que és el que porta el filòsof i polemista Alain Finkielkraut, que es diu Rèpliques, en què fa això, ell va triant un tema, els temes poden ser Montaigne, en té un dedicat a Montaigne, o pot ser un tema de rabiosa actualitat. Té una sèrie de cavalls de batalla que són molt coneguts del públic francès. Una d'elles és l'escola, la renúncia a una escola que transmet un cert univers intel·lectual i moral. Tu abans has fet servir les dues paraules, sí. Gonzalo, per descriure la relació del Foster amb els seus oients. No és només intel·lectual, és intel·lectual i moral. Això és una cosa que el Finkielkraut és algú que batalla per aquesta noció i que molt regularment rep tremendes garrotanes i fa tremendes patinades, tot sigui dit. És algú que ha treballat molt el tema de el lema és França multicultural, França multiracista, és a dir, com vas d'una a l'altra. Tot això creuat amb lectures de Hannah Arendt, de Kundera, de qui tu vulguis. Aleshores, és clar, allà què és? És un senyor per qui la literatura és el lloc des d'on pots pensar el present. És el que deies tu, Gonzalo, abans, que és una mediació, però és una mediació per poder parlar, finalment, de realment del que tens immediatament al costat.
Déu-n'hi-do, ara pensava que tant de bo, Gonzalo, l'era de Foster hagués existit el podcast, no? Perquè suposo que tots aquests programes que citava la Maria
es poden escoltar
en podcast. I, en canvi, jo t'he de dir que he fet fatiga per trobar un fragment de Foster a la BBC, sí. Perquè no hi són, no? En l'arxiu, o els deuen tenir ells, però...
És que em sembla que els esborraven. Em sembla que feien cintes sobre cintes durant molt de temps. I llavors, sí, igual, sí. Ha quedat algun registre d'algú a casa seva o alguna cosa. Em sembla que aquesta part no la portaven molt sistematitzada. No ho sé segur, eh?
I en canvi deies abans que allà tenen, no només en el cas de Foster, sinó Elliot i d'altres autors, vaja, que podríem fer una excursió als arxius de la BBC i trobaríem, és una mina de...
Sí, sí, i des de llavors la gent que estava també hi havia el Naipaul, però és que hi ha un moment que es veu la ràdio com una eina de divulgació i una eina de trasllat natural, és a dir, els intel·lectuals, doncs, en lloc de fer una conferència al casinet de baix que poden anar 30 o 40 persones, es posen davant de la ràdio a xerrar. Però també els alemanys que van fugir del nazisme, jo crec que també Adorno va fer moltíssimes coses de ràdio i l'escola de Frankfurt en general, i crec fins on jo sé que no ha estat això sistematitzat, possiblement perquè des d'una banda es devia considerar pura divulgació i llavors no podia no tenir interès, i la pròpia ràdio majoritàriament té altres preocupacions o altres coses, no? Però sí, si realment es podria enviar algú a que s'ho mirés.
No, mira, precisament parlant dels alemanys, hi ha un exemple interessant, segur, que hi ha molta... Recordo, per exemple, que tu deies Adorno, hi ha altres autors, i parlant dels alemanys hi ha el cas de Walter Benjamin, que va fer ràdio també durant 3 anys, cas B4, i es va recollir, tot aquest material es va recollir en un llibre que es diu Radio Benjamin, que aquí el va traduir al castellà a Cal, ara fa 2 o 3 anys, i és molt curiós també veure el punt de vista, perquè Benjamin té una voluntat molt divulgativa, molt d'explicar la literatura a gent que potser normalment no hi entraria, i pel que s'ha conservat, que són... Ell feia una intervenció mensual a Ràdio Berlín, que es reproduïa també a la ràdio de Frankfurt, i tot el que s'ha conservat de 1929 a 1932, 33, ho han publicat com ordenat cronològicament, i aleshores ell, per exemple, parlava molt de literatura per nens, que era bo que llegissin els nens, no? Però de fet també, per exemple, agafava temes com els aforismes, o com de Lichtenberg, per exemple, no? O com la lectura dels clàssics. La seva manera de fer-ho era guionada a través de converses, o sigui que ell, en realitat, ell sortia com un personatge i llavors s'inventava un diàleg amb un altre personatge que era un locutor, diguem-ne, i creaven una, i a vegades més d'un, no? I creaven una conversa que anava avançant, i a través d'aquest element que era potser més lleuger, si tu vols, la conversa fictícia li permetia, doncs, introduir aspectes que a ell li interessaven. Per exemple, té una història, una de les intervencions, on parla de què hauria de començar a llegir la gent, no? Quan ja no llegeix literatura infantil, sinó que vol anar més enllà. I us llegeixo un fragment, no? Yo hace unos años una revista literaria tuvo la idea, algo que suele ocurrir de vez en cuando, de preguntar a cierto número de personas conocidas por su libro preferido en la infancia. En las respuestas se nombraron algunos libros para niños, pero era curioso que la gran mayoría mencionó obras como los cuentos de Leatherstocking, Gulliver, La isla del tesoro, El barón de Munchausen, Las mil y una noches, Andersen, Grimm, Karl May y algunas otras obras olvidadas cuyos autores no conocían. Si intentamos poner algún orden en estas respuestas tan heterogéneas, nos encontramos con que casi nunca se mencionan libros escritos para niños o jóvenes. Una y otra vez se citan grandes obras de la literatura universal, novelas por entregas y cuentos. Y ya os explico. Entre aquellos que respondieron a esta encuesta se encontraba Charlie Chaplin con David Copperfield. Este es un caso extraordinario sobre el que podemos estudiar lo que podría ser un libro infantil, es decir, un libro que un niño decide leer. David Copperfield dio pie a la gran intuición de este hombre, Charles Chaplin. Un crítico francés estableció con mucho acierto un paralelismo entre el arte de Dickens y el de Chaplin. El propio Chaplin contó que tuvo la primera idea de llevar a las pantallas del mundo el personaje del hombre del sombrero hongo, los pasitos cortos, el pequeño y estrecho bigote y el bastón de bambú, después de ver a los pequeños empleados del Strand londinense.
Caram, acabem de trobar la inspiració.
No, és perquè he triat aquest fragment perquè més aviat t'imaginaries que Walter Benjamin entraria a parlar de coses com molt elevades i de la reproductibilitat tècnica i de l'art i tal. I no, no, o sigui, ell és capaç de parlar de coses tan senzilles com què llegim de petit. No?
I de fer aquesta frase que un llibre infantil és un llibre que un nen vol llegir. Això és genial,
és... És increïble, i a més connecta amb això que parlem des de l'inici amb Foster, no? De com grans escriptors, grans pensadors, grans filòsofs, fins i tot, són capaços de connectar amb la sensibilitat popular i de posar exemples de tota diversitat i de...
Sí, jo crec que una de les coses que té també el llibre del Benjamin és que, a part de que aquesta gent és capaç de dir coses complexes de manera clara, però no simple, és la idea de que no tenen que rebaixar tampoc excessivament el to. Perquè si rebaixes excessivament el to del discurs, al final el que acabes dient són simplicitats. Jo crec que ells confien en que un oient o una persona que es vol entendre d'alguna cosa, que no sap, accepta que hi ha un espai amb el que va darrere del discurs, és a dir, que no acabarà d'entendre-ho tot, i que això forma part no només és bo, sinó que part és de les coses més divertides de l'aprenentatge, no? I amb això sí que se li ha donat la volta, és a dir, la idea que tenim actualment de divulgació és una idea d'empetitiment tant, de tenir tanta por de que el lector o l'oient en algun moment ens perdi, que anem, utilitzo un plural així com ample i de cortesia, no? Anem falsejant el missatge, no? Anem dient coses que no deien els autors o perdent l'atractiu, no? Aquesta por que el lector o l'oient no ens entengui, jo crec que aquesta generació encara no la tenia. I, de fet, crec que la gent, majoritàriament, quan vol aprendre una cosa, no té por, això. Sap que això li passarà, no? Sap que tu ets una mica... Fins que aprens a parlar anglès, doncs tens una temporada que no acabes d'enganxar, no? Quan intentes escoltar alguna cosa de física, et perds, no? Igual hi ha una equació que no, però surts d'aquella conferència sabem més coses sobre els forats negres, no? Aquesta idea de que hi ha una certa pèrdua d'informació, però que val la pena que es perdi perquè el que m'estan transmetent és complexa i és interessant, és el que fa, crec, per molt vives aquestes conferències, tant les d'en Benjamin com les del Foster.
Però no crec que sigui una qüestió de generació, perquè crec que... dic que l'experiència de, per exemple, fer quilòmetres de carretera per França, amb la ràdio posada simplement per matar les hores a l'autopista i d'escoltar programes sobre temes que mai de la vida se m'hauria acudit que em poguessin interessar, francament, i que simplement són duts per persones. Què és el que dius? Que et desperten aquesta viva curiositat per un món que no en tens ni idea quan te l'obre algú que sap explicar-se i que el coneix molt bé, que és confiar que la màgia d'una persona amb carisma i coneixement operarà, i és una màgia que sabem que opera, sí. Que és una cosa que ara i sempre, i en canvi és més una evolució, crec, dels mitjans que no pas sí. d'una generació o d'una altra d'escriptors o d'artistes.
Sí, sí, és cert, és una evolució dels mitjans, no...
Parlant d'aquest despertar de curiositats i aquest binomi entre ràdio i literatura, avui també volíem celebrar les més de 3 dècades del programa literari segurament més veterà de la radiodifusió.
El nuevo programa de Pompas de Papel, inicio de la nueva temporada de este año 2018-2019.
Ya he perdido la cuenta de qué temporada es esta, la 32, creo, ¿no? 32.
Empezamos la 32, 32ª.
¡Ostras, qué viejos somos, tío!
Y habréis visto que hay algún cambio en el proceso, porque Galerna...
Desde Radio Euskadi saludemos ahora al Félix Linares, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Y enhorabuena por estos 32 años de Pompas de Papel, junto a Enrique Martín y un equipo entusiasta.
Muchas gracias, muchas gracias. Nosotros somos los supervivientes, por el programa han pasado, yo diría que cientos de colaboradores, pero bueno, tampoco quiero exagerar.
Bueno, te saludamos hoy desde Ciutat Maragda, el programa de Literatura de Catalunya Ràdio, desde la humildad de la segunda temporada.
Bueno, es cuestión de tiempo, daros posibilidades y seguir en ello y persistir, claro.
Exactamente. Hoy hablando también de Foster este libro y las charlas que ha editado Alpha de Kai, el libro de las charlas de la BBC. Y elogiábamos antes, Félix, la cercanía del tono, ¿no?, con los lectores de Foster. Imagino que va por ahí también el secreto de esa longevidad.
Sí, un poco es aquello de ponernos a la altura de la charla más que del dictado y del doctorado en ningún sentido, ¿no? Bueno, nosotros, yo conozco a Quique, llevamos trabajando juntos pues casi 40 años. Estuvimos juntos en Radio Popular, luego nos pasamos a Radio Euskadi juntos también, y con hemos estado haciendo ese programa 32 años, y ahora incluso hacemos un programa diario de cultura que se titula Islandia. Bueno, pues de la misma manera que hablamos en la redacción, de la misma manera que hablamos en las cenas, de la misma manera que hablamos cuando salimos, pues hablamos también en el programa. Lo que ocurre es que utilizamos materiales que son más literarios y tratamos de cuidar un poco el lenguaje para que no haya tacos. Pero al margen de eso, yo creo que la fórmula está en la cercanía y el conseguir que la gente... Mira, hay una anécdota que yo creo que nos representa muy bien. Un antiguo colaborador del programa, uno de esos cientos, un día volvía a casa y se encontró con una señora que había bajado a tirar la basura y se quedaron un rato hablando. Y de repente la señora le dijo... perdona, pero es que me voy porque tengo que escuchar Pompas de Papel. Le dijo, bueno, pues no te veía a ti leyendo. Y dice, no, si yo leer no leo, pero hay que ver lo que acompañan estos chicos.
La radio siempre históricamente ha sido un medio de compañía, en efecto.
Sí.
Además, una hora semanal Pompas de Papel, donde cabe de todo, ¿no? Entrevistas, lectura de cuentos, cómic, concursos, recomendaciones. La variedad también es la clave y me imagino un criterio consensuado.
Bueno, no creas, ¿eh? En ocasiones que yo no estamos de acuerdo, pero como cada uno hace su sección, salvo las comunes, bueno, nosotros tenemos generalmente dos críticas todas las semanas, 5 reseñas, una de ellas de no ficción, luego tenemos una entrevista, tenemos espacios de creación, porque hay que predicar con el ejemplo, y además de todo eso, pues tenemos un concurso, un rescate de un clásico. Bueno, el programa, una de las ventajas que tiene es que tiene secciones muy cortas, en consecuencia, si alguien dice, esto no me está gustando nada, dice, bueno, en 3 minutos cambian, no pasa nada. Entonces, bueno, solo coincidimos Quique y yo en la sección de las reseñas que hacemos conjuntamente. El resto, cada uno es de su padre y de su madre. Y, por supuesto, a los colaboradores jamás les decimos nada. Mira, pueden poner estupendamente un libro que a nosotros nos repatea y nos callamos como si tal cosa. Ni siquiera le decimos que no nos ha gustado. O sea que, bueno, es cuestión de criterio de cada uno.
Me preguntaba, Félix, también, claro, Pompas de Papel nace en el 86, más o menos. 87. Bueno, por el camino nace también y crece Internet, los blogs, el fenómeno Booktuber, es decir, ¿cómo habéis integrado todo este mundo?
Bueno, los oyentes hacen una parte del programa, o 2 o 3 partes del programa, porque se les convoca para el concurso, pero se les convoca también para dar su opinión a la hora de, oye, que me ha gustado este libro y demás. Y hay una sección en la que incluimos sus opiniones. En el caso de YouTubers, ni lo hemos intentado, podíamos crear una sección que fuera Alltubers, pero no nos hemos decidido a dar el paso porque creemos que es una cosa específicamente de literatura juvenil. Igual estamos equivocados, ¿no? Pero bueno, las nuevas tecnologías lo que nos han hecho ha sido facilitar muchísimo el trabajo, como han facilitado a la radio en general, ¿no? Yo empecé en la radio en los tiempos de la bobina abierta, no os quiero decir más, así que he visto todo el recorrido y ahora, bueno, trabajo mejor, más cómodo, más rápido, pero lo único que me pasa es que me sale mejor la letra en el ordenador que en la máquina de escribir.
Bueno, y con los tiempos también ha permitido que, por ejemplo, nos podamos seguir con podcast, que es uno de los grandes inventos, ¿no?, que ha traído.
Claro, claro. Es sorprendente porque muchas veces la gente te habla de cosas que para ti son muy antiguas, porque claro, tú tienes un programa semanal, entonces el de hace 3 semanas ya es antiguo, y de repente la gente te habla de él y tú te desconciertas un poquito, pero claro, lo has escuchado en podcast.
Compartimos la sesión de hoy, como siempre, con María Huiga, Jordi Puntí y Gonzalo Turné, que antes me decía que os ha visitado los estudios de Pompas de Papel, ¿no?
Sí. Bueno, sí. Yo creo que gran parte de... aunque no nos haya visitado, hemos tenido charlas por teléfono con gran parte de la narrativa catalana de los últimos años.
Sí.
Hola.
Hola. ¿Qué tal? Muchas felicidades,
Este casco.
Y Jordi Puntí creo que también lo habéis... son muchos años y me decía que le sonaba también.
Sí, yo no me acuerdo, no sé exactamente, pero sí recuerdo haber participado en alguna charla por teléfono.
Hicimos una entrevista por teléfono, efectivamente, sí. Con uno de tus volúmenes de cuentos.
Sí,
y bueno, nos reímos mucho, nos lo pasamos muy bien. Y eso es lo que siempre tratamos, ¿no? También de contagiarlo a los autores que vienen, ¿no? Muchas veces los escritores nos dicen, oye, ¿qué fácil es con vosotros? Y digo, bueno, pues como sin beber y comer, como si bajáramos al bar y estuviéramos charlando en la barra. Sí, esa es la idea.
El otro día sobre Mendoza os escuchaba también a propósito del nuevo libro, ¿no? Uh-huh. Y los deberes que os habéis llevado de narrativa este verano.
Bueno, eso... Vamos a ver, al final nos pasa como a cualquier ser humano, que nos llevamos 36 libros y leemos 10 con un poquito de suerte, seamos sinceros. Pero, claro, yo, por ejemplo, este año, eso, me habría llevado 25 aproximadamente. Habré leído unos 10. 4 son muy buenos. Entonces, me parece una cosecha satisfactoria. El problema que tenemos habitualmente es que, y lo tenemos los dos fundamentalmente, es que tenemos que leer los libros a los que vamos, de los autores a los que vamos a entrevistar. Y eso no nos permite leer más que estrictamente lo que vamos a criticar. Y tenemos la idea, cual un poco descabellada, de que haciendo críticas salvajes, igual tú te quedas muy bien y tranquilo y pones a parir a alguien, pero eso no beneficia en absoluto al oyente, al futuro lector. Al futuro lector le tienes que decir que hay un libro estupendo y que su vida será mejor si lo lee, no que se salve de leer cualquier patochada. Entonces, al final, tienes que leer 3 libros a la semana para encontrar el bueno y al mismo tiempo tienes que leer los de los 3 literatos que van a venir a visitarte. Resultado. Los de los literatos no los lees enteros, si llegas a la mitad vas bien, y de los otros 3, 2 los has desechado en la página 25 y te quedas con el bueno. Entonces, bueno, eso es más o menos nuestra mecánica de funcionamiento. Ahora andamos un poco tranquilos porque tenemos los libros buenos que hemos leído este verano. Pero fíjate, a nosotros también nos da la sensación de que estamos fuera del tiempo, porque esos libros se publicaron antes del verano y con la velocidad a la que transcurren las cosas ya son antiguos. Aunque luego nos quedamos ojopláticos cada vez que vemos lo que leen los lectores. Libros de hace 3, 10, 20 años... Y tan panchis.
Oye, ahora decías una cosa que me interesa, que era el número de páginas que lees para decidir que desechas un libro.
Sí, lo de 25 era orientativo, ¿eh?
Pero tienes una, digamos, más o menos, tienes una idea, porque después de tantos años, yo creo que seguramente has desarrollado una facilidad para ver lo que no te interesa bastante rápido, ¿no?
¿Dónde está el tope?
Ya, lo que pasa es que al final siempre tienes la idea de que los libros se van a redimir y ya. Siempre vas un poquito más allá de lo conveniente, ¿no?
Eres un optimista.
No, de verdad. Esto me pasó, que, bueno, fue uno de esos momentos Escarlata O'Hara, Dios pongo por testigo de que jamás volveré a ser jurado en un concurso literario. Te caen, pues yo qué sé, 80 libros, ¿no? Y claro, pues supongo que mis compañeros de jurado lo rechazaban en la página 2. Pero yo decía, algo bueno tendrá que tener, ¿no? Y avanzaba. Y nada, cuando llegaba a la 250, digo, me rindo. Y eso me llevó mucho tiempo. Y al final siempre aguanto un poquito más de lo conveniente. Sí, alcanzo las 100 páginas con tranquilidad, incluso los libros que voy a desechar. Bueno. Y luego hay otro aspecto, que es que decía que leía aproximadamente la mitad de los libros de los autores a entrevistar. Pero selecciono ahí aquellos que verdaderamente me están gustando para encontrar el momento para leerlos. Otros los abandono porque una vez hecha la entrevista considero que ya han cumplido su objetivo. Bueno. El tuyo, Jordi, me lo leí entero.
Veo que has captado por dónde iba. Gracias. Sí.
Por suerte eleváis los índices de lectura, ¿no? Cualquier estadística, gracias a Pompas de Papel, también sube a la hora de hacer recuento. Félix Linares, muchas gracias por compartir esta charla y felicidades otra vez por este programa, por estos 32 años en Radio Euskadi.
Una cosa os digo, han pasado sin darnos cuenta. O sea, eso que decís ahora de estamos empezando, os vais a encontrar en esta situación mía, que os vamos a llamar nosotros, porque todavía estaremos aquí, para felicitaros por vuestros 32 años, a nada que pasen 31.
Bueno, pues allá, pues casi en el 2050 nos lo contamos esto.
Vale.
Un abrazo, gracias.
Igualmente, agur.
No estaba la pena, No sé si arribarem tan lluny, però... Potser ja no parlem de ràdio, s'haurà reinventat el mitjà perquè ha tingut moltes reinvencions. No? Tot i que l'altre dia algú que en sap molt de tecnologia diu que la televisió té molts més números de canviar o de desaparèixer a mig termini, no? I ser substituïda per altres. Que la ràdio que ha sobreviscut a totes les guerres, no? És com les xerrades de Foster, allà fora està caient salmón i en canvi allò sobrevivia i continuava. No?
Sí, mira, aquesta idea que traiem d'acabar o no acabar... Els llibres sempre m'ha interessat molt i, de fet, no fa gaire vaig llegir un assaig d'un... Hi ha un crític anglès que es diu Tim Parks que feia una gran defensa de no acabar els llibres, de deixar-los fins i tot quan t'agraden, deixar-los en aquell moment dolç en què creus que allò ja no pot ser millor i prendre el risc i la decisió de no acabar-los. Però bueno, això és un altre tema. I a mi m'interessava, si em permeteu tornar al Foster, m'interessava perquè jo sé que el Gonzalo és un lector programàtic i que probablement per preparar aquest llibre i aquesta edició es deu haver tornat a llegir o es deu haver llegit les novel·les de Foster, i potser ara li hem de fer una mica el que el Foster fa amb els altres actors, nosaltres li podríem fer amb ell. Fins a quin punt podem llegir o es poden llegir les novel·les de Foster avui?
Bé, en primer lloc, ho vaig fer. L'he llegit tot, fins i tot una guia de viatge sobre Alexandria, que jo pensava que estaria molt bé, i és una guia de viatge sobre Alexandria. No enganya ningú. Jo crec que és un novel·lista extraordinari. Extraordinari. El que passa és que queda com entre la generació del Wilde, diguem, és la Zadie Smith, l'epíleg diu maliciosament que forma part dels escriptors anglesos, subsecció jardí, no? És a dir, casa de camp i de més, efectivament és subsecció jardí, i queda sobrepassat pel modernisme, no? Per tots aquests, diguem, focs, no d'artifici, però tota aquesta pirotècnia verbal, no?, del Joyce, de la Virginia Woolf, i abans ha quedat com un sot o com un clot. Però les novel·les, o sigui, no el que les novel·les signifiquen per la història i la literatura, sinó les novel·les llegides una per una, són grans novel·les, no? Té la primera, l'Habitació amb vistes, o Habitació con vistes, que és una novel·la purament inspirada o molt inspirada amb l'Oscar Wilde, no? Són rèpliques i contrarèpliques, però quan arriba el seu període de maduresa, tant Howard's End com la de la Índia, que no me'n recordo com es diu.
Passatge a la Índia.
Són novel·les extraordinàries. Són novel·les molt, molt estranyes, a part, perquè són molt denses en el bon sentit, és a dir, en el sentit d'un caldo dens, no en el sentit d'una sopa aigualida, d'on realment admirables. Sempre plantegen problemes complicats, problemes humans complicats, i són sorprenentment edificants. Dic sorprenentment perquè estem acostumats als finals truculents, no? I Foster crea situacions on és molt complicat sortir-se'n i on els personatges se'n surten. I a mi aquestes dues novel·les són dues novel·les extraordinàries.
Bé, Jordi, segurament alguns d'aquests títols que citaves a Gonzalo, molta gent el té al cap per les imatges de James Ivory, no?
Sí, clar, perquè l'Ivory i el Merchant van adaptar pràcticament totes les novel·les, no? L'habitació amb bona vista, Howard's End, també, Maurice, per exemple, que és una novel·la, sí, que em sembla que ell es va publicar pòstumament. Sí, no, ara quan deies això de la subsecció jardí, pensava en una cosa, que en realitat potser aquest element no ha caducat gens. No. O sigui, la literatura anglesa d'avui dia continua sent, en gran part, com que forma part d'una classe, hi ha una societat molt estratificada socialment, que no ha desaparegut i que no ha canviat. Tu llegeixes les novel·les aquestes del Patrick Melrose, no? Com es diu el noi aquest, ara, Edward St. Aubyn, i en el fons estàs llegint una novel·la sobre una societat que no ha canviat des de fa 100 anys. Potser el que ha canviat més és la relació amb les colònies i la presència, diguem-ne, d'una literatura que ve des de les colònies i que et dona una mirada, de les antigues colònies, s'entén, i que dona una mirada diferent de la que hi havia abans a l'època de Foster, no? Que no deixava de ser una mirada molt sovint molt, molt centrada en el món anglosaxó, lògicament, no? I no sé fins a quin punt, i això per això també m'interessa, llegir avui dia Passatge a la Índia, pots trobar que hi ha moments on això és el que queda més, com més fora de temps, no?
El que passa és que aquest fora de temps, jo el que no acabo d'entendre és per què hauria de ser un inconvenient de lectura i un inconvenient d'escriptura, perquè al contrari, hi ha tota una veta literària que exerceix. Penso en el Foster, en aquesta frase que citàvem al començament, de decideixo de no escriure més perquè estic parlant d'un món que ja no existeix. Bueno, Stefan Zweig es va passar la vida escrivint sobre un món que ja no existia i és tot el seu encant. I precisament la literatura és el lloc en què veus no pas l'història, sinó el món tal com era en un moment que tu no hi eres. I això és de les operacions més atractives que puguis fer, és directament el do màgic de traslladar-te en un altre lloc. I en aquest sentit, a mi em sorprèn molt que invoqui aquest motiu, que a mi em sembla clar que no ha de ser el motiu.
És que Perdó, digues.
No, amb el cas de Foster, jo crec que ja dic que és una cosa d'una estadat, perquè una cosa és una literatura que és descriptiva respecte d'un món que ha desaparegut, però en el cas de la literatura de Foster, que és una literatura moral, és a dir, planteja un problema moral, els problemes que es planteja, i ara poso exemples, són els que s'han desvaït, és a dir, la tensió moral de l'argument desapareix. En Hitchcock deia, cada vegada que ho faig una pel·lícula, el que em ve de gust és explicar que es lia una criada amb un lord. Però faig pel·lícules pel públic americà i això ho deuen a totes les telenovel·les. Per tant, el que jo estic plantejant com un problema moral és una situació social admesa, no? Això és el que li passa al Foster. El Foster el que planteja, per exemple, és el problema d'una senyora que no es casa i tota la pressió social que fa aquesta boda o aquest casament. Aquesta tensió ha desaparegut, no? És a dir, a l'Anglaterra actual, doncs, un pot ser soltera o no casar-se, o, per exemple, un problema molt gran que és veure's amb el promès 5 minuts abans de casar-se. És a dir, tots aquests jocs de tensió desapareixen. Possiblement, en aquest sentit, i aquí va ser un moviment molt hàbil del Foster, la novel·la que més sobreviu és la de la Índia, perquè està posada en un terreny molt normatiu també com és la Índia, però que en el fons com no tenim una vivència directa ens podem creure que tots aquells problemes tenen alguna cosa que veure amb el que Conrad diria, no? L'horror o l'absurd o l'altre, no? Llavors és una novel·la raríssima que, per altra banda, les novel·les es llegeixen bé, perquè quan aquesta tensió moral l'autor se la creu, tu com a lector te la creus i t'és igual que això ja no passi a la teva societat. Jo crec que més aviat el problema és si el propi escriptor ja no es creu el que està fent, que li costi funcionar. Però bueno, la novel·la de la Índia, que queda clar que no me'n recordaré del nom,
Passatge a la Índia,
sí. És molt interessant perquè està plena de coses. Ell era un escriptor molt estrany, molt té descripcions geològiques, té com reflexions morals atemporals, té salts del temps. Realment és un escriptor que és molt, molt innovador, però no ho sembla. No ho sembla perquè la generació d'innovadors, a part, no se'l prenen en sèrio. El tenia com una mena de tiet d'una mica tarambana, no?
Jo hi afegiria, a partir d'això que tu dius, és veritat que la realitat, diguem-ne, d'alguna manera ja no seguiria, però en canvi ja no seguiria el Foster, però en canvi sí que hi ha també una fossilització de tot aquest món. O sigui, aquest món, en el fons, i això és el que intentava explicar, no ha desaparegut. Ha desaparegut en la realitat diària, diguem-ne, i si tu vas a Londres, evidentment no et trobes al Londres de fa 40 anys. Però, en canvi, en l'imaginari col·lectiu del país no ha desaparegut gens. I la prova està que constantment es continuen fent sèries, Downton Abbey i el que sigui, i fins i tot quan la classe alta intenta ser irònica amb si mateixa avui dia, a través de la literatura, reprodueix aquests esquemes, no els ha marxat. I la prova també, i en aquest sentit crec que és interessant l'epíleg de la Zadie Smith, ella va agafar una temàtica de Foster, que és la novel·la Howards End, per recrear-la i reescriure-la en una novel·la que es diu Sobre la bellesa, molt recomanable també, no? I aquesta evolució, a partir de, més a més, recordo que hi ha una frase al principi que és com una mena d'epigrama que posa, epígraf que posa Foster, que és Only Connect, no? La idea de cal que connectis, només cal connectar, fins i tot dues coses que aparentment són molt llunyanes i molt distants, simplement amb la connexió que tu li estableixes com a persona, diguem-ne, en la realitat, ja funciona, no? I això la Zadie Smith ho traduïa en una novel·la que crec que tenia molta gràcia. Una novel·la també molt com de campus que passava a Boston, però que tenia molta gràcia.
Però que és curiós, parlant de vigència dels conflictes i de la importància que això pot tenir en el fet que tinguem ganes de llegir o no un autor, al començament de tot parlàvem de Jane Austen. Per mi és un dels grans misteris universals, m'encanta llegir-la, però com és que la Jane Austen efectivament és a totes les llibreries de Catalunya? Jo no ho entenc, perquè realment els seus conflictes morals no es pot dir que siguin vigents.
No, bueno, el Jane Austen està a totes les de Catalunya i totes les del món, és a dir, és la triomfadora absoluta de la literatura, ella i Shakespeare i possiblement Dickens. Te la trobes a Austràlia, no? Te'n vas a la llibreria aquella del desert d'Alice Springs i tens a la Jane Austen, a part totes les novel·les, perquè jo suposo que quan comences una... especulo perquè no ho he pensat en detall i segurament és un misteri, no? Però jo crec que, per una banda, hi ha que l'autor ja no es pugui creure el seu propi problema, és a dir, jo em puc llegir, diguem, la Ilíada perquè els conflictes que elles generen, l'Homero o qui fos que l'escrivís s'ho creia. I després que hi ha moltes altres qualitats literàries, no? Jo crec que la gent no s'entén cant. O sigui, és una cosa que te la comences a llegir i hi ha una cosa que és encantadora allà, amb el sentit més seriós de la paraula, no? Hi ha una mena de... Però ja, si dic, hi ha anàlisis dels... Ja no és això el que està passant, no? El que està passant és un encant, una mirada del món, un... no sé... Però és cert, és un misteri, no?
Misteri Austin i misteri Lawrence i tots aquests volíem recuperar també d'una per un altre llibre, no? Abans d'acabar volia també recuperar una tercera via o recomanar-la, si més no, perquè la Maria, abans tu parlaves dels casos francesos, l'equivalent o el correlat italià, que és Rai 3, el tercer canal de la ràdio italiana, té també tot de programes culturals. Un d'ells, Fahrenheit, són 3 hores diàries de magazín sobre novetats, sobre entrevistes amb autors, una mica com parlàvem abans també amb el Fèlix de Pompes de Papel, però a més de fa molts anys funciona un format que a poc cada cop s'està parlant més d'aquesta idea, que en el fons és molt antiga, l'audiollibre. Allà tenen un programa que es diu Adalta Botxa, on reprodueixen llibres sencers, també van fent lectures llegits per grans actors.
Adalta Voce. Piero Baldini legge Moby Dick di Herman Melville. Traduzione di Bernardo Draghi.
Diciamo che mi chiamo Ismaele. Qualche anno fa, quanti di preciso non importa, trovandomi con poco o niente in tasca e nulla di particolare che mi trattenesse a terra, decisi di imbarcarmi per gettare lo sguardo sulla parte acquea del globo.
Triat un exemple curt, Moby Dick, perquè pots anar amb el podcast a l'autobús i pots anar...
Bueno, no, i a més, perdona, és que comença la novel·la amb un Call me Ismael, que són 3 paraules, i aquí diuen Diciamo que me chiamo Ismael, o sigui, ja són 6, vol dir que serà el doble de llarga, segurament.
Que són moltes hores, efectivament, per acompanyar la lectura i, en aquest cas, l'escolta també de la novel·la de Melville. En tot cas, avui volíem celebrar i agrair també al Gonzalo Torné que hagi traduït i seleccionat aquestes xerrades de Foster a la BBC, Algunos Libros, amb aquest llibre publicat per Alfa-Decay i que també ha servit per reivindicar el paper de la divulgació literària a la ràdio. Per tant, gràcies, Gonzalo.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Fins la propera, Maria, Jordi.
Fins la pròxima.
Ens veurem. Adéu. Open Yashunem, Treisen, my obrin, Shannon Doi, oi, oi, Shannon Doi, oi, oi, Shannon Doi, Lugeni, Gudelu, Dimo, oi, 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 Shannon Doi, oi, oi, Shannon Doi, oi, oi, Shannon Doi, Lugeni, Gudelu, Dimo, oi, 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 oi. La llibreria Ona us ofereix aquest espai.
I rebem novament en Joan Lluís. Lluís, què tal?
Hola, molt bé.
La setmana passada, si recordeu, ens vam portar per la Catalunya dels anys 20 del segle XX amb una novel·la feta a 18 mans, i avui em sembla que no és novel·la, avui és una altra...
Sí, viatges. Parlem d'un ucraïnès del segle XIX que escrivia en rus, que es deia Isaac Pavlovsky, i que va viatjar per Espanya als anys 1884-85, s'ho havia preparat molt bé, havia après la llengua espanyola, era un intel·lectual, periodista, opositor al règim del tsar, havia fet presó, després s'havia més o menys rehabilitat. Llavors va viatjar per Espanya i quan va arribar a Catalunya va dir: ostres, és diferent, ostres, no parlen la mateixa llengua, quina llengua parlen? I en Narcís Oller parla d'en Pavlovsky en les seves memòries i explica que veu arribar un rus que comença a voltar pels cercles intel·lectuals i que en 3 setmanes comença a parlar català. I llavors va ser algú important perquè es va fer amic de Narcís Oller, d'Àngel Guimarà, de tot de gent d'així d'aquella època, i va traduir en rus el Terra Baixa de Guimarà.
Caram.
Per tant, és algú que ha tingut un paper actiu, que era un catalanòfil, com en aquell moment no es devia dir així, però...
No, i una capacitat neuronal important, perquè el domini de la llengua per poder traduir, diguem-ne, al marge d'aprendre'l, no? Devia
ser... Sí, i tant, i tant. I llavors va publicar en rus doncs el llibre de viatges a Espanya i als anys 90 l'editorial Oliamp va extreure les parts dedicades als països catalans, a Barcelona, Mallorca i València. I llavors es pot trobar en català, tot i que està descatalogat, però en els llibreters de vells es deu poder trobar encara. És molt interessant perquè té una visió, avui diríem, proactiva de Catalunya. Realment se'l nota fascinat per Catalunya. Diu: els catalans són els yanquis d'Espanya, per exemple. O explica, diu: els catalans representen l'element més actiu, instruït o emprenedor. Vull dir, és algú que realment veu es nota que intenta no només involucrar-se, sinó gairebé assimilar-se a Catalunya durant... No s'hi va estar gaire temps, unes poques setmanes, però van ser suficients perquè establís realment un vincle molt fort amb Catalunya. Amb alguns punts crítics, també. Hi ha una anècdota que explica, que és molt divertida, que amb el Práxedes Sagasta, el president del Consell Espanyol en aquell moment, que el conviden als Jocs Florals a Barcelona. Hi ha una certa pugna entre els jocs floralistes més catalanistes i un sector que és més aviat, vull dir, unionista. I són els unionistes en un cert moment que semblen que guanyen i conviden el president del Consell Espanyol per presidir els Jocs Florals de Barcelona. Llavors és una cosa molt potent, però clar, crea tensions internes. Llavors arriba Sagasta, fa un discurs inaugural, i llavors Pavlovski explica que la primera frase la fa en català. I que a partir del moment en què parla en català una frase, llavors és un rebombori d'entusiasme, d'adhesió al poder espanyol, una cosa com si s'obrís el cor de tots els catalans, perquè algú vingut d'Espanya ha parlat en català.
I consigna quina frase era?
No ho diu, això em sap greu, sí, això no ho diu. Llavors, això és interessant també com a contrast amb el que pot passar avui, perquè avui crec que un president del Consell Espanyol que vingués a dir algunes frases en català a Catalunya o a rei d'Espanya no canviaria fonamentalment la relació. Per tant, és un retrat, una anècdota interessant, crec també per veure l'evolució de les mentalitats de cara a això, a l'ús de la llengua.
Sí, sí, de fet hi ha hagut presidents del govern espanyol que alguna cosa en català fins i tot han citat poetes catalans i així, i efectivament no ha canviat gaire el tarannà.
Això.
Cap a Catalunya, llàstima. Un rus a Catalunya, Isaac Pavlovski, que efectivament pels canals potser no habituals de llibreries, no?, de carrer,
sí,
no es poden trobar, però hi ha moltes fórmules i avui en dia encara més. Editorial El Llamp, que m'imagino que encara continua, no?, que es pot trobar en el mateix segell, si més no.
Suposo.
Gràcies per aquest viatge, Joan Lluís. Que vagi bé.
Llibreria Ona. Des de l'any 1961, al servei de la cultura catalana. Amb un fons especialitzat en català. La trobareu al carrer Gran de Gràcia 217 de Barcelona.
I acabem avui homenatjant els anys gloriosos de la ràdio, aquella ràdio que va permetre espais com el de Foster, des de la banda sonora de Radio Days. Us hem acompanyat Dolors Jornala a la producció, Rosa Silloé a la consola i qui us parla, David Guzmán. Frank Sinatra, If You Are But a Dream.
If you are but a dream, I hope I never waken. It's more than I could bear to find that I'm forsaken. If you're a fantasy, then I'm content to be in love with lovely you. My dream comes true. I long to kiss you, but I would not dare. I'm so afraid that you may vanish in the air. So darling, if I but I would not dare. I'm so